Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell comptarà amb una ordenança de civisme i convivència després de l'estiu, amb sancions d'entre 100 i 3.000 euros per una quarantena d'infraccions diferents. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Entre aquestes hi ha des de no llançar les escombraries al contenidor que toca fins a delictes d'odi. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, confia que comptar amb el poder sancionador canviï les coses, malgrat no haver d'aplicar-lo.
Farem, doncs, sobretot també tota una part de difusió d'aquesta ordenança, perquè, com us deia, la voluntat no és sancionar, sinó que la gent sàpiga que podem sancionar. Per tant, més amenaçar que complir l'amenaça, si em permeteu l'expressió. Per tant, el que volem és sobretot que la gent prengui consciència que aquestes conductes a partir d'ara seran absolutament penades i, per tant, que hi haurà una instrucció a la casa quan estigui en vigència aquesta ordenança, doncs, que òbviament es posi en funcionament.
La nova ordenança passarà demà pel ple municipal. En la mateixa sessió també es debatrà el primer tràmit per posar lloguer 65.500 metres quadrats de parcel·les industrials propietats de l'Ajuntament.
El govern català i l'espanyol no han aconseguit acostar posicions per signar el conveni de construcció de la B40 entre Sabadell i Castellà.
El termini per rubricar l'acord s'ha acabat sense que els dos executius s'hagin posat d'acord. Les discrepàncies se centren en el finançament i en el traçat de la infraestructura.
I en esports, rebuda el saló de plens de l'equip de waterpolo femení de la Estrelpool Natació Sabadell després d'aconseguir la seva 6a Copa d'Europa.
En una Finet World Aquatics plena vessar, les de David Palma es van imposar a la final 8-9 al Mataró en un duel que no es va decidir fins als últims segons amb una decisiva parada de Laura Ester.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem incidències a la P7 amb 3 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. A la C58 també hi ha problemes al seu pas per Montcada amb 3 quilòmetres de cues per anar cap a Barcelona i 3 quilòmetres i mig a la mateixa població, però ja a la C33 també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Nou Barris en sentit meridiana.
El temps.
Han tornat a baixar les temperatures. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, 8 graus menys que divendres. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luis Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una temperatura força agradable, no pas gaire alta al llarg de les últimes hores, i amb aquestes nuvolades que han crescut aproximadament cap al prelitoral de Barcelona, també al Prepirineu, al voltant de les Guilleries i el Montseny, amb alguna gotellada fins aquesta mitjanit, encara algun xàfec molt local, la veritat, entre el Mollanès, les muntanyes del Vallès Oriental i de l'Occidental, molt poca cosa, i a la resta del país un cel més aviat serè, encara amb força vent de tramuntana cap a l'Empordà. Quan es faci de nit baixarà en picat la temperatura, demà al matí farà més fred que no pas aquest dilluns, però demà al matí amb pocs núvols. Demà a la tarda una altra vegada cap al prelitoral de Barcelona, també cap al Maresme, la Selva, el Mollanès, Osona, cap a la comarca del Bages, del Solsonès, algunes nuvolades que deixaran algun ruixat. Demà seran més probables que avui, sobretot a cavall de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Demà a la tarda un ambient suau, per tant no varia la temperatura respecte a avui. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
La nova ordenança de civisme i convivència preveu multes de fins a 3.000 euros per infraccions greus. Aquesta nova normativa, que s'aprovarà demà al ple municipal, pretén sancionar accions que actuen contra la convivència a la ciutat, com per exemple llançar les escombraries al contenidor que no toca o escoltar música amb el volum massa alt dins del propi domicili. Tot i que demà s'aprovi aquesta ordenança, des del consistori no preveuen que s'apliqui fins després de l'estiu.
En aquesta nova normativa de civisme s'identifiquen fins a 43 infraccions, que van des de no recollir les defecacions dels gossos fins a, per exemple, delictes LGTBI-fòbics. Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern, explica quines qualificacions d'infraccions hi haurà.
Tots els punts de clavegaran a fer una inspecció, detectar si hi ha activitat, en cas que hi hagi activitat, aplicar les mesures que l'empresa consideri. Sovint...
Un cop s'efectuï aquesta infracció, hi ha dues maneres de saldar-la. Una és pagant una multa econòmica que, com comentàvem, va des dels 100 euros fins als 3.000 per a aquestes infraccions més greus. O també, depenent del que decreti la policia, es poden fer treballs a la comunitat, com per exemple ajudar a pintar un centre cívic. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, defensa que l'objectiu d'aquesta nova normativa no és castigar, sinó conscienciar.
conscienciar, no haver-la d'aplicar, és a dir, com us deia, nosaltres no tenim una funció recaptatòria amb aquesta ordenança, sinó el que volem tenir és una funció dissuasòria, per tant, que la gent no dugui a terme aquest tipus de conductes, que fins ara doncs hem estat fent molta pedagogia, que continuarem fent molta pedagogia, però en aquells casos on realment ja s'hagi avisat reiteradament a la persona que està produint aquesta conducta, doncs que òbviament es produeixi la sanció, i en alguns casos fins i tot sancionar directament, perquè ens sembla que hi ha consultes, que hi ha conductes absolutament impròpies.
Per la redacció d'aquest nou pla s'ha comptat amb la participació de diferents agents socials, com per exemple la síndica de Greuges o el Gremi de Fabricants.
No deixem l'àmbit de la seguretat perquè si sou dels afortunats que marxeu fora per Setmana Santa, els següents consells us seran molt útils per evitar ensurts. Des dels Mossos d'Esquadra recomanen no donar pistes que hem marxat uns dies.
I això passa perquè algun familiar o amic s'encarregui de visitar casa nostra perquè hi hagi un cert moviment i alhora no informar que som fora a través de les nostres publicacions a les xarxes socials. Sí, com siguis, César Galván, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos, diu que aquestes mesures no són cap garantia de no patir un robatori a casa nostra.
Si algú vol accedir al nostre domicili, per moltes mesures que posem, ho faran, no? Perquè a vegades quan fem xerrades i amb consells de seguretat, amb diferents associacions, amb veïns, etcètera, etcètera, a vegades surt aquesta pregunta, no? Escolta'm, i si poso tot això, al final no m'entraran a robar, m'ho garanteix? Home, no. No podem garantir-ho, però sí que el que podem dir-li és que tot això dificultarà l'acció per part d'aquests senyors que es dediquen a entrar a casa dels altres, i a vegades és la diferència de que ens entrin a robar a nosaltres o entrin a robar el vell.
D'altra banda, i per quan som en llocs turístics, Galván insisteix que no podem perdre de vista les nostres pertinences i aconsella portar la bossa de mà creuada i sempre al davant. De la mateixa manera, i quan circulem per l'autopista, César Galván ha apuntat que no hem de fer cas a les indicacions d'altres vehicles perquè hi ha bandes especialitzades que amb l'excusa que tenim una roda punxada o un problema al nostre cotxe aprofiten per robar-nos.
I l'Ajuntament de Sabadell obre un concurs públic per posar a lloguer 5 parcel·les qualificades com a sòl industrial de Sant Pau de Riusec, la carretera de Terrassa, tocant Can Gambús i Can Roqueta. La previsió és que aquestes parcel·les, que sumen més de 65.500 metres quadrats, s'hi puguin traslladar fins a 50 empreses. Entre totes sumarien uns ingressos d'1 milió d'euros anuals per les arques municipals. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que es persegueix un doble objectiu amb aquesta operació.
El que a nosaltres ens interessa més, òbviament, és mobilitzar aquestes parcel·les i, per tant, treure un cert rendiment. Jo crec que això és bo per la ciutat perquè vol dir ingressos per la ciutat. Aquesta és una lectura. Però per mi la lectura és important, més important, sobretot, és col·locar metres quadrats de sòl industrial en un moment on es necessiten i, per tant, crear llocs de treball a la ciutat. Per mi això és molt més fonamental, fins i tot, que al final, quan acabem triant de rèdit econòmic, intentarem que sigui el màxim, òbviament, perquè són terrenys públics i aquesta és la nostra responsabilitat, però que el que ens interessa, sobretot, és continuar generant i atraient activitat econòmica a Sabadell.
A l'hora de llogar aquestes parcel·les es tindran en compte diferents elements.
Doncs per un cantó, evidentment, el preu, és a dir, que és evident que sempre en qualsevol concurs públic el preu és un element, però no és l'únic, i voluntàriament hem volgut que no sigui l'únic, i per tant ens hem esmerçat molt a l'hora de fer els plecs de clàusules en també premiar molt empreses que nosaltres en diem de valor afegit. És a dir, empreses que creïn ocupació i que siguin sobretot molt relacionades amb el món de la innovació i de la tecnologia, i per tant aquesta és molt important.
El ple municipal del mes d'abril ha d'aprovar demà el primer tràmit per obrir aquest concurs públic. Posteriorment haurà de passar per exposició pública i de rebre l'aprovació de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. La previsió és que el lloguer estigui obert a finals d'any. I a tot això, la Coordinació Logística Sanitària de IAE ocuparà una de les parcel·les de la carretera de Bellaterra a Sant Pau de Riusec.
Més concretament, es tracta d'un terreny de més de 32.000 metres quadrats que actualment no estan urbanitzats. Eloi Cortés, portaveu del govern, explica què s'hi construirà.
Serà bàsicament una gran nau i un edifici d'oficines destinats a serveis de suport sanitari i hospitalari i que anirà destinat a una nova seu del CLS, que és Coordinació Logística Sanitària AIE, que és una entitat de dret públic que està constituïda per l'Hospital Universitari del Parc Taulí i és bàsicament doncs, un espai on es presten serveis que no contraqueixen contacte amb els amb els pacients, com temes de farmacologia, de material hospitalari, etc.
Aquesta aprovació d'usos s'ha acordat avui a la Junta de Govern.
Aprovades les obres per remodelar el pati de l'escola La Roureda.
En concret, s'actuarà la zona d'accés principal a la pista esportiva i també a la rampa que comunica l'espai de pati amb l'edifici principal. Eloi Cortés, portaveu adjunt del Govern, defensa que aquestes eren unes obres molt demandades.
És una pista que qualsevol dia que anessis a l'escola Roureda, doncs, tant professorat, alumnes com mares i pares t'ho reclamaven, i per tant, doncs, després d'aquestes reclamacions per fi hem pogut incloure aquest projecte, especialment, com deia, pel que fa a la pista, perquè hi havia una sèrie d'esquerdes, estava mal perimetrada i per tant feia falta reparar-la. I a més a més afegir, doncs, que es col·locaran dues taules de ping-pong a la part nord de la pista.
El pressupost d'execució de les obres és de més de 159.000 euros i compta amb un termini d'execució de 4 mesos.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La Ronda Nord va ser una de les condicions per desencallar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. Esquerra s'obria a acceptar la infraestructura, tot i no compartir-la, a canvi que el PSC donés suport als comptes. L'acord establia que durant el primer trimestre d'aquest any els governs català i espanyol signarien el conveni per tirar endavant el projecte. El cert és, però, que a hores d'ara les dues administracions encara no han tancat l'acord. És més, avui mateix l'Estat i la Generalitat han tornat a evidenciar les seves discrepàncies en relació a la B40 entre Sabadell, Terrassa i Castellà, d'una banda per la manera com finançar la infraestructura i de l'altra pel futur traçat.
El conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández, i la ministra de Transport, Raquel Sánchez, s'han referit avui al projecte en la presentació de les obres d'allargament de les andanes de l'estació d'Arc de Triomf. La ministra ha assenyalat que la futura Ronda Nord es podria finançar a través de la disposició addicional i confia que la infraestructura s'acabi materialitzant, malgrat que la signatura del conveni s'hagi allargat més del termini previst.
Pensem que aquella infraestructura és una infraestructura necessària, que ja es va arribar a un punt d'acord amb el territori, amb els ajuntaments, i que, per tant, doncs nosaltres, amb els termes que acordem, no?, i es va acordar en el seu dia que faríem una encomana de gestió, que transferiríem els fons a la Generalitat de Catalunya, que, òbviament, hi havia d'haver una comissió de seguiment, no?, perquè també el Ministeri, com podran entendre, no?, doncs ha de fer també el seguiment i treballar tècnicament aquesta proposta, però bueno, així estan les coses. Per part del Ministeri, cap problema.
Menys optimista s'ha mostrat el conseller Fernández, que ha admès les discrepàncies entre les dues administracions, tant pel que fa al model de la via com pel que fa al finançament.
Creiem que el finançament a través de la disposició addicional tercera no és una via real per poder finançar aquesta infraestructura, sinó que ha de ser nou finançament, i creiem que, doncs, aquesta part, l'acord, com us deia, fa referència a una Ronda Nord urbana, que no és una via d'alta capacitat, que no és una via de llarg recorregut, però estic convençut, com deia la ministra, que serem capaços, en aquest intercanvi, doncs, de documents i en aquesta negociació, de poder donar compliment als compromisos que hem pres, però sempre en els termes que tenim acordats.
Actualment el tram en discussió transcorre al llarg de 5 quilòmetres entre Sabadell i Terrassa fins a la B-124, Castellà del Vallès. Els alcaldes de les tres poblacions estan d'acord en executar l'enllaç que desvinculen del quart cinturó per tal de poder treure milers de vehicles que cada dia passen per la Gran Via de Sabadell. La futura Ronda Nord permetria desviar els vehicles que venen des de Castellà directament cap a la C-58 i aportaria una nova connexió viària entre les dues capitals del Vallès Occidental, que a dia d'avui estan enllaçades per la C-58 i la N-150. El conveni en qüestió s'hauria d'haver signat l'estiu passat, però a última hora el govern català s'hi va despenjar. Amb la reestructuració de l'executiu arran de la sortida de Junts i la incorporació del sabadellenc Juli Fernández de la Conselleria de Territori, l'executiu va mantenir el seu no a l'allargament de la B40 entre Terrassa i Sabadell, tot al·legant que es tractava del quart cinturó. Tot plegat fins que a principis d'any Esquerra va acceptar desencallar la infraestructura a canvi de poder aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. Fonts coneixedores de la negociació consultades per Ràdio Sabadell es mostren optimistes i creuen que la situació s'acabarà redreçant en els pròxims dies.
L'Ajuntament de Sabadell avança la campanya del control de plagues de paneroles i ratolins davant el gran creixement d'aquestes espècies a la ciutat. De fet, el nombre d'avisos per plagues ha crescut considerablement en els últims anys a la ciutat, passant de poc més de 900 denúncies l'any 2021 a les més de 1.100 del 2022. Ho explica Eloi Cortés, portaveu adjunt del govern.
L'any 2022 vam gestionar 1.180 avisos, el que suposa un increment del 21,3% respecte als 928 avisos que vam gestionar l'any 2021. Això són els avisos presentats per part de la ciutadania. Per tant, aquí caldria sumar, doncs, tota la resta d'actuacions que fem com a Ajuntament. I especialment, això són avisos per paneroles, que han crescut molt, i, en canvi, els avisos per rates s'han mantingut més o menys estables.
Quines accions es faran?
Doncs bé, s'inspeccionarà tota la xarxa de clavegueram de la ciutat per buscar aquestes espècies. En el moment en què es trobin, s'actuarà.
Tots els punts de clavegueram, fer una inspecció, detectar si hi ha activitat, en cas que hi hagi activitat, aplicar les mesures que l'empresa consideri. Sovint aquestes mesures venen acompanyades d'actuacions d'altres serveis municipals, sigui el mateix servei de salut o especialment el servei de neteja viària i recollida i tractament de residus.
Cortés també ha demanat en una roda de premsa celebrada avui cooperació a la ciutadania perquè visi en cas de trobar-se amb colònies d'animals d'algun tipus.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Casar-se al Saló de Plens de l'Ajuntament serà gratuït abans que acabi l'any. És una de les novetats que inclou el reglament de cerimònies civils elaborat per una comissió integrada per tots els grups municipals.
El president de la comissió, Gabriel Fernández, assegura que amb aquesta mesura es fa un pas cap a la igualtat.
Lo que sucedeix és que si tu te cases en una sala de reunions, és gratuït. Però si et vol casar a la sala de plens, has de pagar. I per nosaltres això era un greuge que no tenia gaire sentit.
La proposta de nou reglament municipal també contempla celebracions laiques, com ara les benvingudes als infants o els casaments. A més, se n'incorporen dues de noves, les celebracions de les noces dels 25 o 50 anys i les cerimònies de recordatori de difunts. Aquest serà el primer reglament de cerimònies civils de la ciutat i neix a partir d'una moció d'Esquerra Republicana a la Junta de Portaveus el 2019. Ara està en procés d'exposició pública i passarà pel ple abans que acabi l'any.
Sabadell ha celebrat avui el Dia Internacional del Poble Gitano, que pròpiament es commemora el pròxim 8 d'abril. El Saló de Plens ha acollit una àmplia representació d'aquest col·lectiu que ha reclamat més inversions en habitatge social.
Sí, en aquest acte d'aquesta tarda han denunciat que pateixen un doble estigma als ulls de la societat. Pertany a un col·lectiu vulnerable i ser gitanos, un fet que denuncien encara els tanca moltes portes. Ho explica Manuel Heredia, president de l'Associació Gitana de Sabadell.
Que hay un crecimiento vegetativo y que esos niños automáticamente no tenemos vivienda social en Sabadell. Tenemos que hacer algo, ¿me entiendes? Alguna cosa tendremos que hacer para que estos niños puedan entrar normal y corriente como cualquier otro ciudadano. Porque si no, lo hago hasta yo, me metería en una vivienda vacía. Si no tienen una vivienda donde meter, si hay viviendas vacías que la tienen los bancos y que tienen una familia, hasta yo, Manuel Heredia, con 74 años, lo haría. Y si me meten preso, que me metan, ¿me entiendes o no? Pero lo haría.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat que la societat sabadellenca pot aprendre moltes coses del poble gitano.
Us volia donar les gràcies per aquests valors d'amor i d'amistat que sempre us han unit i que sempre us han ajudat. Jo crec que en això sou un enorme exemple. No només allò que dèiem, no volem aprendre algunes coses, la resta també podem aprendre molt.
Durant aquesta tarda s'han celebrat tot un seguit d'actes a la plaça Doctor Robert per commemorar aquesta efemèride.
I el sindicalista sabadellenc Cipriano Martos, assassinat fa 50 anys per part de la Guàrdia Civil, ja té un homenatge a Reus. L'Ajuntament de la capital del Baix Camp ha instal·lat una placa commemorativa al cementiri on fins fa uns mesos reposaven les seves restes.
La regidora responsable dels serveis funeraris de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Flores, assegura que després de l'exhumació del cos de Martos, la memòria s'ha de mantenir.
Tanca el cercle aquí en el cementiri, és el lloc on havia estat enterrat. Evidentment, com a part de la història de la ciutat, d'allò que va esdevenir en els anys 70 en aquesta ciutat, continua sent present. Per tant, no podem oblidar Cipriano Martos. No? Tanquem tot el cercle relacionat amb el lloc on va estar enterrat i d'on ha estat exhumat. Per tant, expliquem què va passar, però evidentment n'hem de continuar parlant sempre que es parli dels anys 70, sempre que es parli d'un cert aspecte de la història de la ciutat, perquè no, evidentment no l'oblidarem.
A la inscripció s'explica que Martos va ser assassinat pel règim franquista l'any 1973 i que les seves restes han estat en una fossa comuna del cementiri reusenc fins al gener del 23.
Fora de Sabadell i la comarca.
Villarejo assenyala l'expresident Mariano Rajoy com a impulsor de l'Operació Catalunya.
L'excomissari ho ha dit en una entrevista al Periódico, en la qual ha assegurat que Rajoy hauria actuat de la mà de la seva número 2 en aquell moment, Soraya Sáez de Santa Maria, de l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, així com de l'exsecretari del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal.
Presó provisional per al jove detingut per atacar el sistema informàtic judicial l'octubre passat.
Així ho ha decretat l'Audiència Nacional, atribuint-li un delicte continuat de descobriment i revelació de secrets i atenent als riscos de fugida, destrucció de proves i de reiteració delictiva. El jove hauria pogut accedir a milers de comptes bancaris i dades personals de contribuents, incloses a les bases de dades d'Hisenda. L'atac es va detectar abans del 20 d'octubre i no hauria afectat procediments judicials.
Creixen les matriculacions de turismes a Catalunya durant el primer trimestre de l'any.
Ho han fet un 26,2% i s'han venut prop de 28.900 vehicles, segons dades de la patronal ANFAC. L'augment interanual a Catalunya ha estat inferior al registre del conjunt de l'Estat, on les matriculacions de turisme s'han disparat un 44,5% interanual, per sobre de les 237.000 unitats.
I Finlàndia s'adherirà formalment a l'OTAN demà dimarts, segons ha confirmat avui el secretari general de l'organisme.
L'aliança té previst escenificar l'adhesió del país en una cerimònia a la qual assistirà el seu president. Finlàndia es convertirà així en l'aliat número 31.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo Femení ha estat rebut al Saló de Plens de l'Ajuntament després d'aconseguir la seva 6a Copa d'Europa. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Una generació d'or que continua engrandint les vitrines del club any rere any i amb un altre final per al record.
Els 6 títols han estat aixecats en els últims 12 anys, pandèmia pel mig, guanyant les 5 finals disputades a casa i havent-ne jugat 9 d'un total de 10 participacions en Final Fours. Només l'Horizonte, l'equip al qual l'Astralpool va eliminar les semifinals, ostenta més Champions amb 8. Laura Ester, portera de l'equip, té clar el pròxim objectiu.
El que volem, que vol el Sabadell i el que volem nosaltres és com a mínim igualar o superar a l'Horizonte. O sigui, ja van quedant menys i sempre ho hem dit des que vam guanyar la primera, és com, bueno, tenim l'objectiu de l'Horizonte té 8 i volem superar-les. Estem pas a pas, anem aconseguint això. I, però sí, i com ha dit el David, cada any els equips estan apostant més i fan equips molt més forts per poder guanyar la Champions, i arribar en aquest cas i tornar a guanyar-la no és fàcil.
Una Laura Ester que va ser decisiva amb la seva última parada a la final contra el Mataró, en què el Natació Sabadell es va imposar per un agònic 8-9 en una Finetwork Aquàtics de Calllong plena a vessar. El tècnic David Palma reconeix que es veien amb la responsabilitat de guanyar.
Jo veia la tendència que era nostra, o sigui, al final no sé qui em va fer la pregunta, què, tens por al Sabadell? Dic, jo penso que és al revés, o sigui, ahí tens por al Mataró? Dic, és al revés, és el Mataró que ha de tenir por al Sabadell, perquè al final nosaltres vam assolir fa molt poc el títol de campions de Copa de la Reina, anem líders a la Lliga, les vam guanyar a casa seva de 7, aquí a casa que vam perdre d'un, però mantenim el gol a baraix. Al final era plenament conscients que seria una final molt igualada, però el feeling aquell de la victòria, nosaltres teníem clar que guanyaríem aquest partit.
L'entrevista completa amb Palma i Ester es pot recuperar al programa Hotel Suís d'avui. Sense descans, les internacionals de l'equip se'n van concentrades amb la selecció espanyola per afrontar els partits de la Copa del Món.
En futbol, el centre d'esports manté un avantatge de 2 punts respecte al descens després de l'empat a 1 d'ahir a Zubieta. Una jornada que es va complicar pels resultats de molts dels rivals directes i que es va pal·liar sumant un punt al camp del tercer classificat.
El conjunt arlequinat va tenir una bona capacitat de reacció al gol de Gabilondo, propiciat per una errada en el refús de Juanmi Carrión a l'inici de la segona part. Cristian Herrera va empatar amb una gran jugada individual, la Real Sociedad B es va quedar amb 10 per l'expulsió de González de Zárate i el Sabadell va reclamar penal per unes mans dins l'àrea d'Arambarri, que el col·legiat no va assenyalar en el descompte. El tècnic Miquellado es mostrava resignat.
Un mes, no sé, amb aquests 3 o 4 golets de penal que podria haver marcat, doncs tindríem, no sé si més tranquil·litat, però més premis, sobretot a l'esforç de l'equip, que crec que setmana rere setmana és molt lloable.
Amb la interpretació del reglament, un jugador que cau a terra i posa el braç per recolzar-se no comet una infracció si li toca la pilota. En tot cas, es va veure de nou un Sabadell competint de tu a tu a un dels millors equips de la Primera Federació i amb això també es quedava Lladó.
Crec que aquest equip està ara en una posició de fermesa, de consistència, de cert equilibri també en atac quan té la pilota, perquè doncs avui l'hem tingut i amb bastant de criteri. Estem generant normalment més ocasions que el rival en el còmput global del partit contra qualsevol rival, i crec doncs que aquesta és la línia, i crec que aquest és el camí a seguir perquè ens puguem quedar en aquesta categoria tan bonica.
I el Nàstic, el rival que aquest dissabte visitarà la nova Creu Alta, no va passar de l'empat a 0 contra l'equip que marca el descens, la Nucía.
I per la seva part, el filial tampoc va poder amb el Fortí de Can Rosés i va patir la segona derrota consecutiva a Primera Catalana.
El Rubí es va imposar per la mínima 1-0 i continua sense cedir ni un sol punt del seu feu. Marc Nomen, el tècnic del Sabadell B, lamenta la falta d'encert dels seus homes en els metres finals. Són declaracions a Ràdio Rubí.
Jo crec que ha sigut una primera part bastant igualada, potser l'ocasió més clara és la nostra, tot i que hem concedit moltes accions de pilota aturada on sabíem que ells eren perillosos i hem sortit a la mitja part en trompa, en 10 minuts hem fet 3 tirs al pal, molt dominadors i malauradament una arribada del Rubí, un córner i el que parlàvem abans, no? Ells allà són perillosos, s'han ficat per davant, han sabut aguantar el resultat i res, felicitar-los.
El filial del Centre d'Esports s'allunya de la tercera plaça i es queda amb un coixí de només un punt respecte al primer equip que no ascendiria directament a la nova Superliga Catalana.
Obrim bloc de ciclisme. David Domínguez ha guanyat el Memorial Valenciaga Eibar, que és la prova més mítica del circuit de la Copa d'Espanya de ciclisme. Una prova no professional, però que té el palmarès, entre altres, guanyadors com el Purito Rodríguez, Òscar Freire, Miquel Nieve o Julián Gorospe.
Un atac a l'Aldi Xua i un altre a menys de 3 quilòmetres del final van servir perquè finalment el de Castellarnau alcés els braços a la línia de meta després de fer 2 segons llocs en guany.
Durant tota la cursa em vaig trobar molt bé i va ser a la zona final on s'enllacen les dues pujades més dures, però fins als darrers 300 metres realment no sabia si guanyaria o no després de l'últim atac, a falta de 2-3 quilòmetres, i va estar molt igualat fins al final, que anava tota l'estona mirant enrere i va ser això, els darrers 15 segons que vaig poder disfrutar de la victòria i va ser allà.
Un David Domínguez que també ha recordat que habitualment el guanyador d'aquesta prova acaba fent el salt al professionalisme, que és el seu principal objectiu. La seva pròxima parada de la Copa d'Espanya serà d'aquí a un parell de setmanes a Valladolid.
David de la Cruz ha tornat a l'acció precisament a Euskadi, a la Itzúlia Volta, al País Basc.
En la primera etapa, Ethan Hayter s'ha imposat a l'esprint a l'arribada a la Bastida i s'ha convertit en el primer líder de la cursa. Per la seva part, el sabadellenc ha entrat amb el gran grup i a la general és 70è, a 10 segons de diferència per les bonificacions. El d'Espronceda confia aquest cop a poder lluitar per una victoria de etapa.
Sería un sueño, es difícil porque siempre, ya te digo, viendo el nivel que hay siempre es muy complicado, pero sin duda probaré de estar disputando una victoria de etapa y si viniera un mayor pues bienvenido sea.
En total seran 6 etapes, gairebé 1.000 quilòmetres i uns 18.000 metres de desnivell positius. Demà, segona jornada de mitja muntanya i gairebé 194 quilòmetres entre Viana i Leitza.
I per la seva part, Marta Romance no va poder acabar el seu primer monument, el Tour de Flandes.
La ciclista del ZAF va ser una de les 55 que no va completar els 156 quilòmetres de recorregut. En final a Oudenaarde i victòria per la belga Lotte Kopecky. Cap ciclista de l'equip de Romance, de fet, va acabar la cursa.
I en natació, la delegació del Natació Sabadell ell ha tancat la seva participació al Campionat d'Espanya absolut amb un total de 16 medalles individuals. Carles Coll ha estat la figura més destacada, assolint 2 mínimes per participar al Mundial de Fukuoka.
El tarragoní va aconseguir els 200 braça i els 200 estils, però són de consideració i la decisió final quedarà en mans de la federació, encara que tot apunta que sí, que estarà a la cita mundialista. Així valorava Coll la seva participació a les instal·lacions de Son Hugo.
Tuve COVID el día antes de empezar las NCAAs. Y la verdad estuve compitiendo con COVID y con fiebre, pero bueno, llegué aquí un poco tocado, el 100 braza lo nadé solo por la mañana para recuperar un poco y poquito a poquito me he ido recuperando más y bueno, me he fijado en cosas que podía controlar, cosas técnicas y yo creo que al final ha sido un campeonato positivo y me voy con la sensación de que tengo mucho más para dar dentro de la piscina.
Menys sort va tenir Marina García, que es va quedar a 2 centèsimes d'assolir la mínima B als 200 braça. També se celebrava aquests dies a Mallorca el campionat en categoria júnior i el de natació adaptada, amb Òscar Salguero aconseguint 3 metalls, bronze al 50 papallona i plates al 50 esquena i 50 braça. A tot això també hi ha hagut espai per la polèmica. La FINA ha demanat que els topògrafs prenguin mesures exactes de la piscina de Son Hugo perquè no està del tot clar si feia els 50 metres reglamentaris.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 3 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia, adeu-siau.